Bon dia. El nombre de denúncies per violència de gènere i violència domèstica al municipi ha disminuït notablement. Segons les dades facilitades pels Mossos d'Esquadra relatives als primers 9 mesos de 2024, s'han formalitzat a Sant Cugat 53 denúncies per violència de gènere, és a dir, aquella que afecta una dona pel fet de ser-ho, i 17 per violència domèstica, és aquella que s'exerceix cap a qualsevol membre de la família. No obstant això, a un total de 87 santcugatenques tenen ordres de protecció com a víctimes de violència masclista, 5 més que en el mateix període de 2023. Cugat Mèdia, a www.cugat.cat, analitza aquestes dades amb motiu de la commemoració del 25è Dia Mundial contra les Violències Masclistes. Una jornada que estarà carregada d'activitats que seguirem des d'aquesta casa, i entre elles també hi ha la concentració que Hora Bruixa ha convocat a les 7 de la tarda a la plaça d'Octavià i que comptarà també amb una performance amb la participació d'una cinquantena de dones. Sota el lema Ni un pas enrere, Hora Bruixa reivindica que les feministes estan i seguiran estant presents per fer front a les violències masclistes. Més temes. Els carrers de Sant Cugat s'han omplert aquest diumenge d'olor de pólvora. Ha estat per les galejades dels trabucaires de Sant Cugat i més colles d'arreu del país que s'han reunit amb motiu de la trobada organitzada per l'entitat de la ciutat. Una iniciativa que serveix per donar a conèixer la tradició trabucaire entre la ciutadania amb tallers per a tots els públics. Els trabucaires, a més, han repartit taps per a les orelles entre la ciutadania que ha seguit la cercavila per tal de protegir-se i d'acostar sense ensurs aquesta tradició. I Cugat Mèdia participa en els actes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, organitzant una projecció gratuïta de la pel·lícula La família Bélier, del director francesc Éric Letirgeau. La projecció tindrà lloc dissabte 30 de novembre a les 12 del migdia al cinema Sant Cugat i oferirà els nivells de llum i so adaptats a tots els col·lectius. És un acte obert a tothom amb entrada gratuïta, però cal invitació perquè l'aforament és limitat. I el primer equip de femení del júnior ha empatat 2-2 davant el Taburiente a la jornada 10 de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba. Les santcugatenques s'avançaven 2-0 al minut 4, però quan acabava la primera meitat ja empataven 2-2. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
I si és dilluns i sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, és moment de donar-li corda al català. Ho fem de la mà dels alumnes de Suficiència 1 del Servei Local de Català de Sant Cugat. Avui de la mà de l'Àlex Vinson, la Manuela López i la Luisa Hernández. A la secció d'avui parlarem de la llengua de signes catalana. Escoltarem una cançó memorable de Joan Manuel Serrat. Us posarem a prova amb un misteri de la muntanya de Montserrat. També recomanarem la lectura d'una novel·la i algunes quantes coses més. Som-hi!
Sabies que...
Més de 25.000 persones fan servir la llengua de signes catalana. La llengua de signes és una llengua, no pas un llenguatge, perquè té una estructura amb un lèxic i una gramàtica. De fet, és llengua oficial a Catalunya des del 2007. Els parlants de llengües de signes tenen dos noms, un nom d'oïdor i un nom signat. Es tracta d'una configuració senzilla relacionada amb l'aspecte físic o amb un tret característic. La llengua de signes no té temps verbal. Hi ha llengües que tenen flexió de temps, però la catalana no. Per defecte, el que es diu està en present. Si vols parlar del futur o del passat, s'ha de començar la frase indicant el moment de l'acció. Ahir, demà, l'any passat, d'aquí a molts anys... Cada territori té la seva pròpia llengua de signes, tal com passa amb la llengua oral, perquè la llengua de signes també és un idioma que s'ha creat naturalment i a partir de les tradicions i la cultura. A l'hora de parlar, les mans són molt importants perquè es fan servir de signar, però també és clau l'expressió facial, que pot canviar totalment el significat, ja que una mateixa configuració pot voler dir coses diferents en funció de la posició de cada tret facial.
Sentim-la.
No hi ha concurs d'Eurovisió sense polèmica, però l'any 1968 va quedar per a la història. En aquell temps, Joan Manuel Serrat era un cantautor conegut al cercle de la nova cançó catalana. Televisió Espanyola, que estava buscant representant per enviar-lo a Londres, per Eurovisió, va fer una selecció entre discogràfiques. La discogràfica Zafiro va proposar tres cançons: Nos falta fe, de Juan y Junior, Los titiriteros, de Serrat, i La la la, del Dúo Dinámico. Finalment, Televisió Espanyola va fer una mescla i es va decidir per La la la, però va demanar que la cantés Serrat. La proposta va ser acceptada i Serrat se'n va anar a Alemanya a gravar-la, amb uns arranjaments compostos per Bert Kampfer, que també havia treballat per Sinatra. Durant la gravació, al representant de Serrat se li acudeix que provi de gravar una versió en català sobre la mateixa base musical. No tenien lletra, però Joan Manuel és capaç d'improvisar-la de seguida. Totes dues versions arriben al públic. Fans del cantant i des de la Societat Cultural Catalana comencen a sol·licitar que la interpretació d'Eurovisió sigui en català. Les discogràfiques troben una solució. Proposen que es canti en castellà, però que inclogui una estrofa en català. Una sortida que podia acontentar tothom. Per als fans seria tot un assoliment i per Televisió Espanyola una manera de donar una imatge moderna i tolerant. El govern, recordem que en aquell moment Espanya viu sota una dictadura, decideix cancel·lar la candidatura de Serrat. Televisió Espanyola i Zafiro es reuneixen per triar un altre cantant que tingui contracte amb la discogràfica i s'encarregui de cantar La 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 a Londres. Les dues opcions són Marisol, que ho rebutja, o Maciel, que estava de gira a Mèxic i a la qual convencen. Maciel torna a Espanya. En 9 dies grava la cançó sobre el playback musical que es va fer a Alemanya per a Serrat i vola a Anglaterra. El 6 d'abril de 1968, Espanya guanya Eurovisió i alhora entra a la memòria col·lectiva del país la cançó que no van deixar cantar en català.
Posa't a prova. Montserrat és un massís muntanyós situat a cavall de les comarques de Magués, l'Anoia i el Baix de Llobregat. El nom prové de la paraula mont, muntanya, i Serrat, cadena muntanyosa. Santa Maria de Montserrat és un monestir benedictí situat a l'altitud, en una altitud 720 metres sobre el nivell del mar. És un símbol de Catalunya i ha esdevingut un punt de pelegrinatge per a creients i de visita obligada per a turistes. La Mare de Déu, anomenada familiarment la Moreneta pel seu color fosc, és una talla romànica de fusta del final del segle XII. El seu color és el resultat de la transformació del vernís a causa del pas del temps. A part del monestir i la Santa Cova, la muntanya conté un bon nombre de petites esglésies i d'ermites, com ara Santa Cecília, Sant Benet, Sant Joan, Santa Magdalena, Sant Miquel i Sant Jeroni. Segons la llegenda, la primera imatge de la Mare de Déu de Montserrat la van trobar uns nens pastors dins una cova l'any 880, després d'haver vist una llum a la muntanya. Quan el bisbe va saber la notícia, va intentar traslladar la imatge fins a Manresa, però no es va poder fer. A veure si esbrineu per què no va poder ser.
Opció A.
La gent va amagar la imatge.
Opció B.
Van rebre ordre de no tocar-la.
Opció C.
L'estàtua pesava massa. És difícil aquesta. Totes poden ser. Totes tenen sentit. Que complicat. Bé, ens haurem d'arriscar i triar la babalà. A veure, podria ser triem la C? L'estàtua pesava massa. Efectivament, el bisbe ho va interpretar com el desig de la Mare de Déu de quedar-se al lloc on se l'havia trobat i ell mateix va manar que hi construïssim l'ermita de Santa Maria, origen del monestir actual. Si voleu posar-vos a prova amb més curiositat lingüística, aneu a la secció Posa't al dia del nostre web, cpnl.cat, Sant Cugat, ni trobareu més.
L'hora del lector.
Avui, en aquest espai de lectura, us proposarem una novel·la escrita per Xavier Bosch, un santcugatent que s'estima molt la nostra ciutat. De fet, aquest any ha sigut l'encarregat de llegir el pregó de la Festa Major de Sant Cugat. Xavier Bosch és un periodista de llarga trajectòria. A més, és autor de 9 novel·les i ha guanyat els premis més destacats de la literatura catalana, com ara el Premi Sant Jordi l'any 2009 i el Premi Ramon Llull el 2015. La novel·la que volem recomanar avui es titula 32 de març i relata la història en dos espais temporals, el 2008 i el 1940. La Bàrbara, una noia de 40 anys, separada per una infidelitat, neta de la protagonista, s'instal·la a casa de la seva àvia. Poc després hi arriba el Roger, el germà del company de pis, un fotògraf molt particular. A casa d'una gran nevada, es veuen confinat als pis per uns quants dies, i en un d'aquests dies, Roger troba, sota el llit de l'habitació del seu germà, una vella caixa amb fotos. A partir d'aquest moment, ens endinsarem en un relat apassionant que ens portarà a conèixer un secret familiar, l'amor que sobreviu a la guerra i la música com a salvavides. La Bàrbara s'assabentarà de detalls de la vida de la seva àvia, que reconstruiran també la història familiar. El títol 32 de març, segons paraules del mateix autor, és un dia que ens regala la vida, que no existeix. És un elogi a la llarga conversa, com la que tenen la Margot i el Roger, dos dels protagonistes de la novel·la. Xavier Bosch ha publicat altres novel·les, com ara La dona de la seva vida, Paraules que tu entendràs, Algú com tu, Homes d'honor, Se sabrà tot, etc.
No t'equivoquis.
En aquesta secció parlarem d'algunes paraules que se solen confondre fàcilment en català i us les recomanem ara mateix perquè no us equivoqueu. Hola Marc, com anem? Et vaig trucar fa 2 dies i no contestaves. T'he de dir una cosa molt important. Vine a casa l'abans possible.
Rosa, abans de dir de tot, es diu el més aviat possible, tan aviat com puguis o com més aviat millor. I, sisplau, digue'm de què es tracta, no cal que vagi a casa teva. M'ho pots dir ara mateix.
És que és una mica liat d'explicar. Prefereixo parlar cara a cara.
Liat? Jo crec que tu vols dir embolicat, oi?
Sí, volia dir embolicat. Si no fas per tu, Marc, que sempre em corregueix, conrilleixes, fa 5 anys que sóc a Catalunya i encara em costa parlar bé el català. Hi ha expressions que no conec i em costa una mica. Te'n recordes aquella vegada que vaig dir-te baixa la calefacció perquè feia molta calor?
I tant, et vaig explicar la diferència entre baixar i abaixar. Baixar és portar de dalt a baix d'un punt a un altre situat en un nivell inferior. Abaixar és fer descendir a una condició inferior, a un gran inferior d'intensitat. I tu em vas demanar que agafés la calefacció i la portés al pis de baix.
Per això, prefereixo parlar amb tu en persona. Encara em costa trobar les paraules exactes i utilitzo una quantitat de castellanismes que no puc controlar. És una enfermetat.
Ai, Rosa, no es diu enfermetat, es diu malaltia. Enfermetat no existeix. Però no et preocupis que jo sóc aquí perquè no t'equivoquis. Llavors he d'anar a casa teva per conèixer el teu secret. No pots dir-me res més.
Ho sento, Marc. Em sento més còmoda si podem parlar en persona.
D'acord, vindré després de plegar. Però aprofito per fer-te l'última correcció. Tu saps que dir "ho sento" també és un castellanisme. Em sap greu, és com... és ben dit. Ho sento és del verb sentir, que vol dir percebre un so o expressar un sentiment. Sento una profunda tristesa, però amb aquest ús, ho sento, és un calc del castellà, lo siento.
És la primera vegada que escolto aquesta explicació.
Rosa, tu saps que escolto no és adequat aquí. És millor dir, és la primera vegada que sento aquesta explicació, perquè escoltar vol dir parar atenció, atendre o obeir. El verb correcte en aquest cas és sentir.
Ah, sí, és cert. Millor que pengi el telèfon ara, perquè si no, no acabaràs mai de corregir-me. Adeu.
Prenem nota de tot això que ens heu explicat, que bona falta ens fa per seguir millorant sempre amb el català. Fins aquí la secció d'avui, un cop més elaborada pels alumnes del Servei Local de Català de Sant Cugat, concretament els alumnes del nivell de suficiència 1. A les veus que heu sentit avui són les de l'Àlex Vinson, la Manuela López i la Luisa Hernández. Moltes gràcies a tots tres i fins aviat.
A vosaltres.
Terrateràpies, tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
els
propostes...
Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Amant de l'art, la natura i els animals, la nostra convidada d'avui es defineix com una persona optimista i resilient. Fa més de 30 anys que va arribar a Sant Cugat, on el 2009 crea l'associació No Estàs Sola. Maribel Guillamón, benvinguda al programa.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Moltes gràcies, per la convidada. Bé. Anem fent camí.
Anem fent camí, que no és poca cosa.
No és poca cosa.
Quan arriba un nou 25N, sí. Què et passa pel cap?
Bueno, per nosaltres el 25N és una explosió de notícies, tots els mitjans volen parlar sobre el tema, però durant el nostre dia a dia nosaltres continuem atenent i tenim grup de dones on dia a dia la seva realitat és un 25N.
Però tu personalment?
Jo personalment estic en la fase de víctima, supervivent, ¿vale? I cap a vivent. Estic en la fase de vivent.
O sigui que tu encara estàs en el procés de superar tot això.
Són processos llargs i complicats, sí.
Està clar, tu has estat víctima de violència masclista.
Sí.
Ens expliques una mica la teva història?
Bé, doncs mira, com la de moltes dones, eh? O sigui, la meva... Vaig estar 17 anys amb un maltratador que, evidentment, jo a l'inici no ho sabia, no? Era un home encantador, no?, d'aquests que trucaven moltes vegades al dia i que volien saber amb qui estaves i on estaves. No, jo les primeres senyals d'alarma no les vaig veure, en absolut, no? I mica en mica va ser com una teranyina d'aranya, no?, en la qual et vas immersa, no?, i vas perdent capacitats i vas perdent força. Et vas desdibuixant per dibuixar un altre que no ets tu, no? Primer va ser la violència psicològica. Ara, bueno, ja fa uns anys que vaig ser capaç de poder entendre tot el procés, vale? Una violència psicològica de mica en mica, anar minvant aquestes capacitats, no? Però després, al cap d'uns anys, passava una física, no? Aquest individu m'agafava el coll, m'insultava, no? Posava aquells ulls que posava com oberts i d'un odi tremendo, no? El tinc gravadíssim a la memòria encara, no? Com amb el dit anava assenyalant, és una puta, et vaig a llançar per la finestra, no? Com volia agafar i portar-me cap allà, no? Potser algun de vosaltres es pregunta que per què una dona quan està en aquesta situació, no? Aguanta. Això és una pregunta...
Típica.
Típica.
Sí.
Doncs perquè l'atenció mai és 100% al mateix moment, no? Hi ha fases de distensió, d'atenció, d'acumulació, de lluna de mel, que diuen, no? Quan tu te vols apartar de tot això, evidentment, vols marxar, no? I aquell individu farà tot el possible perquè tu et quedis, perquè et prometerà l'or i el mort, no? Et dirà que amb el que t'estima, que ell mal, et volia fer mal...
Et torna a atrapar.
Et torna a atrapar una altra vegada. I com creiem en les paraules, perquè pensem que això és un amor fantàstic, que l'amor s'ha d'aguantar i que s'ha d'esperar perquè val la pena, doncs esperes. I llavors vas fent fases d'anada, sortida, anada, sortida, no? Fins que arriba un clic en el qual cada dona és el seu i allà és on... Jo, per lo que he vist en el meu i en el de moltes dones, és quan et dona força per sortir d'allà.
En aquest moment tan difícil i tan complicat de la vida d'una víctima, tu et vas trobar sola o vas tenir el suport d'algú? Perquè el teu entorn veia alguna cosa, et comentava a tu... No res.
No. El meu entorn era una persona encantadora, com la resta del veïnatge, m'imagino, no? Perquè saludava, perquè em posava un somriure, no? El terrible arribava quan tancava la porta, no? I entrava a casa. Llavors em vaig convertir en experta en determinar les passes, com anaven, si eren més ràpides, si eren més fluixes. Em vaig convertir en experta no verbal en veure la seva mirada, perquè d'allà depenien moltes coses, no? Jo com moltes, que aprenem d'un llenguatge no verbal, no?, per saber en quin moment estàs.
I com te'n vas sortir?
Vaig descobrir uns fets delictius que estava fent i llavors allò va ser el meu clic. Una muntanya russa tremenda, però allò va ser el meu clic Vaig buscar un advocat, l'advocat... Jo no orientava res, malgrat de... Fixa't tu, el que t'estic dient de viure violència física, era un mal dia. Com bevia, doncs, bueno, podia ser això. Ell era una persona encantadora, com anava a fer això, no? Malgrat que em fes mal. Llavors el meu advocat em va buscar a Casa Mònaco. Em va dir, mira, vés aquí. No tenia ni idea.
Uns serveis municipals a Sant Cugat.
Els serveis municipals de Sant Cugat, que estan a Casa Mònaco. No tenia ni idea. De fet, me'n recordo que aquí a la plaça del ferrocarril vaig preguntar a uns guàrdies urbans que estaven, estava a Plaça Mònaco, la Casa Mònaco, però no tenia ni idea. Llavors vaig arribar allà i vaig explicar la meva història. Ja la psicòloga que havia llavors d'atenció a la dona, vaig començar a fer teràpia amb ella, vaig estar bastant de temps fent teràpia, no? Traient. Jo recomano totalment la teràpia en víctimes de violència, no solament amb elles, sinó amb els fills i filles. I després em va passar a un grup, me va dir, mira, jo crec que ja han fet la teràpia individual, que està bé, però anem a treballar amb teràpia grupal. I és un grup de dones que han patit violència. I jo quan vaig sentir aquesta paraula, perquè jo fins a llavors...
No la tenies assumida.
No la tenia assumida, fixa't tu el que t'estic dient.
Sí, sí.
I llavors vaig dir, home, vols dir? I jo és que me'n recordo perfectament aquesta frase, no? Vols dir? Era com una galleta d'aigua freda que em queia. I vaig pensar, caram, vols dir? Quan vaig arribar al grup, vaig veure... Era el primer grup que es feia sobre violència de gènere, de tractament de dones. Érem tres dones que hem continuat, malgrat que no... que ja s'han marxat a un altre lloc, hem continuat perquè els lligams són molt intensos quan t'obres en canal, no? I quan comences a treure vulnerabilitats. I llavors, aquest grup, no? Jo veia com a les altres dones anaven dient coses de les quals jo sentia, no? La corda fluixa, no? Està sempre en aquest sentiment, en aquesta sensació d'estar una corda fluixa totalment perquè no saps per on tirar, no saps què passarà, no saps a què atendre't, no? Aquesta sensació de la vena com que hi ha dels ulls, quan tu no tens contacte amb l'agressor, i per això nosaltres des de l'entitat sempre diem contacte zero, perquè això et fa poder anar treballant, no? Des d'una altra perspectiva, des d'una altra mirada, i veure veritablement la realitat que tens al costat un maltractador. Llavors, així, mica en mica, vaig començar a treballar aspectes molt durs, perquè veritablement és dur, és llarg, però vitals per poder sortir endavant.
És a partir d'aquesta experiència que tu decideixes crear l'associació No Estàs Sola, que ara fa 15 anys?
Sí. Aquest novembre farem... Precisament avui, aquest dilluns, sí? Precisament avui, 25, fem 15 anys. Fins a 15 anys de camí, I on volíem fer escolta activa a altres dones que estiguessin passant per situacions similars, no? O fer pont de derivació als serveis municipals, perquè les dones, quan surten d'un tipus de violència o estan immerses, no saben on acudir, normalment. No, mira, jo no sabia on anar. Jo no sabia Casa Mònaco, m'entens? I com jo, moltes dones que m'he trobat al llarg del camí que no saben a on anar, no, a anar, a on dirigir-se, a qui, saps? Llavors... I fer consciència social pel resta de la ciutadania. Per nosaltres és important, no? Anar traient mites, no? Que la violència, aquest tipus de violència sols afecta a països pobres, que sols afecta a immigrants, que afecta a dones sense recursos, sense estudis. O sigui, una sèrie de mites que no són veritat, no? I que intentem anar desmitificant. Nosaltres aportem un petit granet de sorra, evidentment, i tots els recursos són importants. I la nostra és la nostra visió és el que nosaltres hem passat, la nostra experiència i el servei de poder escoltar altres dones i poder-les orientar si ho volen així.
Mm. Conèixer les històries d'altres supervivents, m'imagino que dificulta tancar la ferida pròpia, però d'altra banda també us fa més fortes, o ens fa més fortes, perquè existeix aquesta col·laboració, aquest suport entre totes, no?
Sí, la xarxa és importantíssim per sortir d'això. És molt difícil que una dona surti de la violència sense cap ajuda, molt difícil. Primer perquè no se n'adonarà i estarà immersa en aquesta roda, no?, de la violència contínua. Llavors, és molt, molt, molt important. Pensem que és vital, no?, el compartir. De fet, tot aquest sofriment passat seria estèril si no arribés a que algú li pogués ajudar. Per mi seria completament estèril. Saps? I clar que fa mal. I fa molt de mal quan ve una dona i t'explica, perquè et reconecta directament a la teva pròpia història, amb el teu propi dolor que està allà. Que la ferida supura.
Però alhora et fa forta, també.
Però no? Alhora em serveix per poder dir, mira, el meu sofriment no és estèril, no vull que passi amb un altre tampoc, i el... Fa poc una dona ens deia, bueno, és que estic immersa en aquest procés en el qual no veig sortida. I, evidentment, quan tu estàs immersa, és un túnel fosc en el qual no veig sortida. Però veig que vosaltres esteu més enllà i això em dona forces per continuar. Fixa't tu, no? Que maco. Pues això dona forces.
Sí. El trist de tot això és que encara avui el nombre de víctimes de violència masclista continua augmentant.
Sí.
Què cal fer?
Són 1.285 dones assassinades des del 2003, que és quan es comencen a quantificar les assassinades per violència en el terreny íntim. Parlem de parella o exparella. 40 en el que portem d'any. ¿Vale? Violència vicària, portem 63 nens menors a mans del pare o parella de la mare. ¿Vale? Majoria són pares. 63 des del 2013. 10 en aquest any, que és el pitjor any, el 24 és el pitjor any en violència vicària. Fixa't tu que és l'extrem de la violència contra la dona. L'extrem, aquesta violència vicària que són va a destruir-la en vida.
Sí.
És terrible, és terrible les xifres. Però parlem dels assassinats, parlem dels feminicidis, vale? Però tota la resta, perquè pensem que el màxim és això, no? És el feminicidi, és l'amor, no? Però tot això se sustenta amb dies i dies, amb anys i anys de vexacions, d'humiliacions, de violacions també en el terreny íntim, de moltes, moltes tipus de violència en el qual deixa un impacte directe en la salut de les dones. No solament en les nostres, sinó en les dels nostres fills i filles.
Creus que hi ha una fórmula per sortir de tot això? No per sortir com a víctima, sinó com a societat.
Com a societat tenim molts deures. O sigui, les dones, amb el moviment feminista, evidentment, estem posant sobre la taula, no?, tot el que són violències. Falten molts homes que s'assumin, perquè això és un problema dels homes que repercuteixen les dones, no? Que s'assumin, que ho sentin, que vegin que és algo que ells també han de fer. Aquesta visió de conjunt, aquesta visió de, escolta, no li donis palmades al maltractador que tens com a amic, al que està insultant a una dona, al que està passant vídeos pornos, perquè
s'ho passin bé.
Clar, és que podem fer moltes coses, hi ha molts gradants, no? Llavors, quan més conscients siguem de que tot això, podem posar el nostre granet de sorra, millor. Nosaltres demanem formació a tots els professionals que atenen a les dones, formació, perquè això és el que et permet que es pugui entendre aquest problema, que és difícil i complicat, ¿vale? Educació, que els, per exemple, que els, el personal sanitari, que quan tu vas al CAP, perquè hi ha moltes dones que no aniran a un servei, com el de Casa Mònaco o un altre, qualsevol, tenen por, tenen vergonya, tenen culpabilitat, que són coses que acostumen a passar. Però sí que aniràs segurament a un CAP, a un servei, perquè segurament tindrà mals de cap recurrents, mal d'esquena, tindrà molts problemes associats. Si el professional sanitari que tenen davant té formació i pot començar a fer rascar i a fer un programa d'acompanyament, la detecció serà molt millor.
Maribel, tu de professió ets infermera i, sí. I a més estàs llicenciada en Humanitats.
Sí.
Estàs exercint?
Ara, en aquest moment de la meva vida, estic atenent, han canviat els rols i de pare i filles, i estic atenent a ma mare, que està amb una demència severa i necessita ajuda a continuar.
Mm-hmm. Era la teva vocació, ser infermera?
Sí, totalment.
I quant de temps
jo vas? Jo volia ser missionera, de fet. Jo volia ser metge, missionera, sí. Tenia una vocació molt intensa d'ajuda. De fet, jo quan anava pel col·le, en el pati, que era un col·legi de nenes, anava trotant i anar veient si hi havia alguna nena que tenia dificultats, que hi havia una gran que l'estava, jo què sé, insultant o alguna cosa. I mira, més d'una hòstia em vaig portar.
Per ser bona persona.
Per ajudar, per intentar ajudar. Sí, la meva vocació era ajudar als altres i continua sent en molta mida.
Et queda temps per tu, per dedicar-te, després de dedicar-te als demés, per tu? Et queda temps?
Aquest ha sigut un... Bueno, ara és complicat, però ja et dic que ma mare està en un període complicat. I veus, aquesta és una assignatura pendent que acostumem a deixar passar. I hem de ser conscients, les dones, sobretot sobre això, no? Els nostres tempos, els nostres espais personals, que no tenen per què ser els mateixos que la parella, que no tenen per què ser iguals. I bueno, petites estones, ara el que em deixa, perquè és tenir una persona amb demència vascular és complicat, però intento, sí. Almenys ho tinc molt present, això que s'ha de fer.
Dius que t'agrada l'art. Com a espectadora o com a creadora?
Bueno, jo sempre he pintat. Sí, m'ha agradat molt.
Què has pintat?
Pintat amb encàustica, no sé si saps, és amb ceres calentes. Aquesta degradació de colors i amb espàtula m'agradava molt. Amb això, amb diferents tècniques, la veritat, olio també he fet, algo, llapis, ceràmica, m'agrada molt la ceràmica. A mi tot el que sigui utilització de mans, perquè també et desconcentra dels problemes, no? Et treu. Has d'estar ja concentrada en això, però si jo sempre ho recomano. El fet de treballar alguna cosa en les mans que t'agradi, que posis tota la teva atenció, no? Allò ho poses i sembla que la teva atenció se concentri en aquell moment, no?
I a la natura, com la gaudeixes? Perquè també t'agrada.
Molt. Mira, jo en la fase més aguda meva, malgrat que me costava molt caminar, em vaig quedar primíssima, no tenia forces, em costava, plorava moltíssim. Bueno, en fi, anava al parc, aquí, a Collserola, i caminava. I jo caminava, i anava fent passeig, no? I mica en mica pues, anava mirant els arbres i veia com el vent, no? Els movia, no? I feia... Ja veus, són resilients, aquestes branques d'arbre.
Aguanten.
Aguanten, malgrat el vent, no? Aguanten. Veia petites coses. Jo sempre he gaudit molt de petites coses. Jo sé, una floreta, m'encanten. No? Pues intentava concentrar la meva atenció en el gaudi, en cansar físicament el meu cos perquè pogués dormir, perquè em costava molt dormir, no? I menjar. I anava fent passeig, així.
Ho gaudeixes diferent, ara?
Sí, sí. Sí, ho gaudeixo diferent. Sí.
Algun somni per complir?
Bueno, jo personalment, pues, ma filla. O sigui, ma filla és un tesor, no? És la gran sort que he tingut a la meva vida, també. I llavors ha sigut bastió de força i de tirar cap endavant, no? I a mi, pues, veure-la feliç, veure-la contenta... És una bona persona, per la qual a mi m'omple molt, no? M'agraden les bones persones, no? No les que s'aprofiten dels altres. I llavors veure en què s'ha convertit, no? Que ara és una dona ja, doncs a mi m'omple d'il·lusió i continua veient aquest procés, no? Vital de la seva vida.
I un desig?
Oi, que s'acabés tot el sofriment en el món, tota la desgràcia, tot el... Ja sé que és molt...
Utòpic. És molt
utòpic, no? Sí. Però a mi m'encantaria. Ho passo força malament, quan veig les notícies i veig aquestes desgràcies, no? La Dana ara, quan veig les assassinades, quan veig tot aquest tipus de violència, no? Les agressions sexuals, quan veig tot això, fa mal.
Malgrat tot, com els arbres que comentaves, continua resistint.
Sí, sí.
Maribel, moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre, haver-te rebut en aquesta casa i mantenir aquesta conversa amb tu. Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar. Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és així. Verà.
És impressionante.
M'encanta, m'encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
A la recta final d'aquest Faves Comptades de dilluns, aprofitem la commemoració d'aquest 25ena per reivindicar la literatura que tracta i reflexiona sobre la violència, sobre les dones, sobre el feminisme i totes aquestes qüestions relacionades amb la temàtica que avui ens ocupa. I avui, de la mà del Sergi Martí, de la llibreria Paideia, us proposem algunes lectures interessants. Sergi, molt bon dia.
Bon dia.
M'imagino que hi ha molta, molta, molta i moltíssima literatura sobre aquesta temàtica, no?
Sí, sí. Sempre hi ha hagut literatura sobre aquesta temàtica, però els últims 5 anys podem notar un auge, 5-6 anys, diria jo, sobretot des del 2018-2017, hi ha un auge important.
I una curiositat, no sé si t'hauràs fixat, les obres d'aquesta temàtica tenen autores o autors? Més autores, potser, no?
Home, no? Normalment autores, i és com hauria de ser, no? Aquí al final que estigui parlant jo avui és una mica estrany, no? Un home hetero blanc parlant sobre el 25ena, pues, bueno, però a vegades les situacions es donen així. Però sí, el que ha de tenir veu sobre aquest tema i té la primera imatge sobre tots aquests temes que avui tractarem són les dones.
Mm-hmm. Doncs, per estrany que sigui, avui ens portaràs algunes propostes, i la primera d'elles, segurament, és la més recent?
És la més recent.
És la més recent. És No publiques mi nombre.
Sí, és un recull de relats, més que relats, de situacions incòmodes patides per les dones en el patriarcat, i és un llibre que sobretot porta a càrrec la Cristina Fallarás, que, bueno, com tots sabeu, és una persona que ara mateix està en boga de tothom, pues, per el desagradable incident i lamentable de l'Errejón, i, bueno, incident no, simplement pues, aquesta actuació horrible, i bueno, ella és la que dirigeix sobretot aquests missatges que li van arribar de totes les dones que havien patit pues, qualsevol tipus d'abús o situacions desagradables, i realment és feridor de llegir, però crec que a vegades hem de hem d'agafar la realitat i posar-la davant per fer-la més visible.
Ella, de fet, tenia un compte d'Instagram que era on precisament anava doncs, publicant totes aquestes històries anònimes que li arribaven, i el llibre és com a conseqüència, no?, del tancament del seu compte, perquè aquestes històries no es perdessin.
Sí, bàsicament jo crec que al final va rebre tal nivell de tal volum de històries que la millor manera de poder reflectir-ho bé era en forma de llibre, i una mica reivindicar el que dèiem abans, crec que és la millor plataforma per sobretot un llibre físic, per no morir i per deixar perpetuat que això passa i passa avui dia. Encara que es digui que anem avançant, doncs hi ha moltíssims casos i encara vivim en un patriarcat, això és indudable.
I el títol del llibre, No publiquis mi nombre, és una petició, no?
És una petició perquè, bueno, el mateix llibre, pràcticament tothom és anònim i ho fa de forma anònima, doncs, també perquè entenguem la por que les dones que escriuen aquests relats no volen que sàpiga el que han passat, inclús la vergonya, no?, que també és un estigma que no es parla suficient, no? Al final, quan ets víctima i a sobre tens vergonya, i això és molt dur com a societat que algú hagi d'aguantar una cosa com aquesta.
Uh-huh. És a dir, que les víctimes que doncs explicaven aquesta història, la seva pròpia història a l'autora, demanaven que si us plau, i era majoritari.
Sí, sí,
no publiques el meu nom.
Sí, al final el títol és molt contundent i bàsicament és el que tu dius, és majoritari les persones que per vergonya, per sentir-se malament, perquè els hi feia por explicar això públicament, i tot l'estigma que porta pues, la violació, l'abús, l'agressió sexual, són temes que el llibre pues, els posa davant de la taula, i tu agafes el llibre, l'obres per qualsevol pàgina, i tens relats que són històries que tots hem sentit algun cop i que alhora pues, gent t'ho està explicant i no vol que sàpigues qui t'ho està explicant, perquè encara pues, pots sentir la vergonya de sentir-se que potser pues, un germà estava fent alguna cosa, el pare d'alguna amiga, que de petites... És un llibre realment... És molt dur, però, com diem, necessari.
És real?
Clar, en principi, aquí entraríem en un debat, crec que és molt difícil d'entrar. Suposem que tots els relats són reals. No crec que ningú tingui per què inventar-se un relat així. No sé què guanyaríem amb això. I és una mica entrar en el tema de les denúncies falses o no, però no és un debat que crec que avui tampoc ens aporti gaire.
No, em referia que són històries que no hi ha històries ficcionades, vull dir que
no. Si anem per aquí, sí, és tot és a través de les vivències, diguem-ne.
Exacte.
són com vivències o experiències que les dones han volgut retractar en aquest llibre.
També inclou un estudi aquest llibre, tinc entès, no?
Sí, a veure, realment el llibre és un estudi curtet que al final fan diverses autores i parlen sobre diversos temes d'actualitat i de més, però bàsicament el que busca és la contundència, no? O sigui, veure, notaràs que el 90% del llibre és experiències agafades des d'aquest Instagram i publicades i realment pues això, mm-hmm. és un llibre que és esfarador.
Està publicat en castellà.
Sí, ara mateix està publicat en castellà, i no sé si faran alguna edició en català, però en principi per ara no.
Canviem de llibre, deixem No publiques mi nombre, de la Cristina Fallaràs, per un altre que és no sé si és un llibre de referència, en tot cas sí que és un clàssic, el de la teoria King Kong.
Sí, jo crec que és un llibre referent i que s'ha convertit en un dels icones feministes, i una dona que, encara que aixequi molta pólvora per on passa, dona sempre un relat brutal i a mi em sembla superinteressant tot el que diu. Pots estar més d'acord o menys d'acord, perquè dintre del feminisme també hi ha com...
tendències,
pues, tendències, no? Branques, escissions, pues, com tots els partits. I hi ha gent que està a favor de coses que ella diu i gent que no està a favor, però el llibre s'ha convertit en un referent i potser és dels més venuts de feminisme, la teoria King Kong.
Uh-huh. És una lectura complexa, difícil...
No, jo no diria... I crec que és una lectura necessària, sobretot. Jo sempre dic que al final crec que necessària pels homes, perquè entenguem una mica pues, la cultura de la violació com l'entén la dona, que no és només moments que ens ensenyen a les pel·lícules una cosa super... exagerada, sinó que a vegades són matisos molt petits i que nosaltres no ens donem compte d'actuacions que tenim masclistes, i quan llegeixes a la Virgin Despentes pues et dones compte de que hi ha moltes actituds que potser estàs tenint que no són les adequades, i el simple acte de passejar per la nit per un carrer o pues has de... Bueno, les dones pateixen i tenen por, i llavors això, el llibre, pues, et fa reflexionar. A mi en el seu moment em va fer reflexionar, i crec que, bueno, que alhora és un llibre que tothom hauria de llegir, molt interessant.
És un llibre que es va publicar el 2006?
Mm-hmm. És un llibre que es va publicar el 2006, una editorial petita, i crec que el 2016-2017, després de moltes edicions, Random House, el gran grup editorial, es va fer amb els drets i va traduir català i castellà, i realment això porta, pues, no sé, de portar 10-15 edicions la nova versió que van fer, i realment és una autora que a França té un èxit, o sigui, o t'encanta o l'odies, però és una autora molt, molt aguerrida.
Ara deia el Sergi que també el podeu trobar en català, Teoria King Kong. Jo tinc un fragment que és en castellà, en aquest cas, però crec que pot servir per il·lustrar una mica el to d'aquest llibre. I això que llegirem ara fa referència a la violació. I diu així, diu: «Es un riesgo inevitable. Es un riesgo que las mujeres deben tener en cuenta y deben correr si quieren salir de sus casas y circular libremente. Si te sucede, levántate, dust yourself, desempólvate y pasa otra cosa. Y si eso te da demasiado miedo, entonces quédate en casa de mamá y ocúpate de hacerte la manicura».
Bueno, es evident que aquí on jo deia que hi ha moltes excisions i hi ha gent que pot no estar d'acord, pues aquest és un dels punts, no? De, per exemple, parlar pues, d'aquesta dicotomia, no? entre que si no estàs preparada per això, pues, no surtis. Bueno, aquí és més discutible. Però crec que és important, pues, el tema de la violació sempre gira entorn a aquesta novel·la, que jo crec que és el gran tema, i sobretot diguem-ne la tesi o el tema central seria que Virgin Despentes equipara que les dones i els homes pràcticament cada cop ens apropem més en tots els àmbits de la vida, però sempre la violació diferenciarà a la dona de l'home. És a dir, l'home no pot ser violat de la mateixa forma que és la dona sistemàticament.
Posarem un altre exemple, ja que ens hi hem començat. Diu: «Estoy furiosa contra una sociedad que me ha educado sin enseñarme nunca a golpear a un hombre si me abre las piernas a la fuerza, mientras que esa misma sociedad me ha inculcado la idea de que la violación es un crimen horrible del que no debería reponerme».
Bueno, el tema de l'autodefensa també crec que ha estat molt, molt en boga, i sí, realment la Virgin Despentes és una dona molt... És molt valenta, i a vegades pues, no tothom és així de valent, però sí que ella té aquesta ràbia, i també es nota que quan escriu té sempre la ràbia, inclús quan fa les seves novel·les i demés, i crec que, bueno, que és un punt a tenir en compte, no? Aquestes contradiccions que tenim inclús dintre d'això de criticar una cosa però no combatir-la, o potser també és valorable si és o no correcte combatir d'aquesta forma, no? Però bueno, al final el seu punt de vista sempre és com si fos una lluita constant i bueno, es pot entendre perfectament per què.
Aquest és el to de la teoria King Kong de la Virginie Despentes de 2006, un llibre, recordem, de 2006, com deia el Sergi, un llibre de referència. I anem per l'últim, Les Madres No, de Katixa Aguirre, una escriptora basca.
Sí, és un llibre que potser ara està sonant una mica més perquè aquests dies al cine estan emitint la pel·lícula de Salve Maria, i és una pel·lícula que és una interpretació lliure d'aquest llibre, però bueno, jo he llegit i he vist la pel·lícula i crec que té una part bastant fidel i bueno, ens parla sobretot del tema del feminisme i la maternitat, és a dir, també del tema de l'arrepentiment. Hi ha diversos temes en el llibre, però crec que és molt important, no?, el obrir l'estigma de que una mare pugui parlar de que pot estar arrepentida d'haver sigut mare i no per això vol dir que deixi d'estimar els seus fills, és a dir, pues, la protagonista pues, és una mare jove que ha tingut els seus fills, bueno, el seu fill, i llavors està en un moment de que sent que està atrapada, que realment potser no és el que esperava, i alhora pues, té aquesta contradicció de que realment pues, ella volia ser mare, però és un tema que no es tracta, no? De quan algú pues, pot sentir que no, potser no és el que esperava o que no és el que la societat li havia de dir.
Mm-hmm. Una invitació a la reflexió en qualsevol cas, no?, sobre aquest tema, perquè no hi ha solucions, no és una història tancada, sinó que és de...
És que clar, és un tema que... Al final, només la persona que ho viu és la que et pot explicar el seu punt de vista, però és un tema de reflexió que ara s'ha obert una mica aquest meló, perquè fins fa uns anys que una mare digués que no volia tenir fills o que s'arrepentia d'haver tingut fills, ja l'etiquetarien de ser una mala madre, que també hi ha un llibre que es diu Males Madres i també parla sobre aquest tema. Però jo crec que l'autor el que vol fer en aquest llibre és precisament dir que encara que et puguis arrepentir perquè la teva vida canvia d'una forma dràstica, no vol dir que no t'estimis els teus fills ni que no vulguis ser mare o que potser ho tornis a fer, però bueno, a través d'aquesta història, i bueno, la protagonista també estudia com un cas de dos nens que han sigut assassinats i llavors entra com una mica en estimar, no estimar els teus fills, aquesta dicotomia, i bueno, és un tema, ja et dic, que només la persona que ho viu t'ho pot explicar.
Les Madres No, de Katixa Aguirre, va per la quarta edició?
Va per la novena.
Per la novena?
Sí.
Doncs almenys unes quantes.
No, almenys és això el que posa a la faixa dels llibres. També podem parlar de les edicions, que una edició pot ser una tirada de 100 llibres. Al final.
Va. Editorial Tránsito. Està en castellà, no?
En castellà. Altres obres d'aquesta autora sí que estan publicades al català, però aquesta encara no. La pel·lícula és de la Marc Coy, que és una directora catalana, però el llibre passa al País Basc i la pel·lícula passa a Catalunya.
Doncs ho hem de deixar aquí. Sergi Martí, de la llibreria Paideia, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Per les aportacions i fins d'aquí unes setmanetes. Que vagi molt bé.
Perfecte, gràcies.
Gràcies. I a vosaltres, fins demà, quan passin 3 minuts de les 10 del matí, tornarem a ser aquí i a contar faves. Adéu-siau.
Sant Cugat, gaudim de la música.